Fixeu-vos bé, i ara que és el que volia dir abans, fixeu-vos bé que la taula rodona l'hem plantejada precisament en aquest sentit de bottom-up. Aquest sentit de bottom-up, és a dir, hem volgut anar, per tant, a la base, no hem volgut anar a l'elit, que seria el fàcil, el fàcil seria dir anem a buscar aquí que vinguin a fer una conferència, sinó a la base, i per tant proposem una taula rodona de debat que en diem una mirada al futur de la cuina a Girona. Volem mirar-nos al futur, està bé mirar-nos al passat, però volem mirar al futur. Volem que des del, en aquest cas, el sector de la cuina, i per tant anat a buscar xefs, es plantegin les problemàtiques, algunes problemàtiques que cal resoldre de futur i quina visió hi ha, i hem anat a buscar el que jo en dic xefs que encara no tenen una estrella Michelin, que és una manera de dir que hem anat a buscar gent que té projectes, que té l'empenta, que té idees molt innovadores, que es troben en aquesta situació, però també aquells estudiants o recent graduats en l'àmbit de la cuina que vés a saber si algun dia doncs potser la tindran. Hem anat a veure el que és la base del sector, no la punta de la piràmide del sector, precisament per conèixer la realitat d'això. Hem convidat, i els agraïm moltíssim que hagin accedit a participar en aquesta taula rodona, la senyora Yolanda Bustos, que és xef del restaurant Calèndula, de Regencós, el senyor Xavier Aguado, xef del restaurant Biombo d'aquí Girona, la senyora Lola Puig, que no ha pogut venir perquè a l'última hora han hagut d'ingressar la seva mare i sembla que no amb gaire bon pronòstic, i per tant evidentment l'excusem, però igualment li agraïm moltíssim, moltíssim, moltíssim que es prestés aquest acte, per tant no la tindrem. El senyor Kevin Meisse, que és xef del restaurant L'Equilibri de Navata, moltes gràcies també. El senyor David Aupí, que és... aquí m'han posat estudiant, però veig sé que no, que ja està graduat i està en la professió, però és recent graduat de pocs anys, i que havia estudiat el cicle formatiu de direcció de cuina de l'Institut Baix Empordà, si no ho tinc mal errat. I després també tenim el senyor Pau Blanca, que sí és estudiant, crec, estudiant del cicle formatiu de cuina de l'Institut Oliva Gran de Figueres. Per tant, ja veieu que hem buscat un espectre. A més a més, ens ha fallat la Lola, però això. Ens moderarà el senyor Salvador García Arbós, que és gastrònom i periodista gastronòmic, que serà qui portarà la veu cantant amb això. No el veig aquí, però deu estar en algun lloc. Ah, com que li havíem reservat lloc aquí, no el veig, per això m'ha sorprès. Per un moment m'ha entrat pànic. Molt bé, doncs si voleu pujar, sisplau, aquí, i us posaran els micròfons, un moment.
Bon dia a tothom, m'he deixat la xuleta allà, i si no la porto, no, la tinc aquí a terra. Bueno, primer de tot, ja ho ha dit en Ramon, disculpar a la Lola Puig perquè no pot venir, acaba de trucar per dir que no podia venir, m'ha dit quatre coses de les que pensa ella que us les comentaré. Tot i això no hi ha problema perquè aquí molta gent compartim una part del seu ideari, tot i que ell és molt més radical que la majoria de la gent que som aquí. Quan dic molt més radical, vull dir radical en el sentit estricte, vull dir super arrelada, quasi gairebé inamovible. Molt bé, jo sóc el moderador, diuen que sóc en Salvador García Arbós. Jo us presentaré primer els que conec, perquè a ells tres no els conec. En canvi conec el del Biombo, en Xavier Aguado, que és a l'esquerra, conec la Yolanda Bustos, que és empordanesa, que va venir a Girona i se n'ha tornat a Begú, i també té un discurs molt, molt floral. La Lola Puig no pot venir, ja us ho he comentat, i després hi ha en Kevin Meisse, que és del restaurant L'Equilibre de Navata, en David Aupí, però després aquí...
Sí, Pau Blanca, que no...
Vale.
En Pau Blanca.
Pau, de... vale.
Del mateix centre,
Aupí,
sí.
Vale. Vosaltres dos sou estudiants? O...
Jo ex-estudiant.
Ex-estudiant, bueno, tots hem sigut estudiants, o més o menys. Aquí, bé, venim a fer una mirada de futur, però tal com diu... Bueno, tal com diuen els historiadors, hem de mirar el passat, hem d'analitzar bé el present per projectar bé el futur. Jo només volia dir dues coses. Després de sentir en Màrius i de sentir en Ramon, dius, molt bé, dels altres dos congressos que ens els has resumit, què n'ha quedat? I a més ho sabem tot d'una manera etèria, perquè del que ha quedat d'aquests altres dos congressos bàsicament és que no tenim res escrit. I crec que és dramàtic fer un congrés i no tenir-ne unes conclusions. I tal com diria aquell, i feques, que en el primer congrés hi teníem cracs de primer ordre, hi teníem grans escriptors, hi teníem l'aval de Manolo Vázquez Montalbán, en Jaumó també hi era, en Néstor Luján també hi era, i dius, i no vam fer ni un sol resum. Tenim aquell llibret que va editar la Generalitat, que hi ha les conclusions, que sembla un llibre de cuina, sembla un llibre de propaganda turística més que un llibre de resum congressual. Del segon congrés, com aquell qui diu, gairebé és millor no dir-ne gaire res, passar-hi de puntetes, perquè podríem dir que és el resum del país. És discutits i discussions bizantines, que algunes no porten enlloc. Però tampoc es va publicar mai res per falta d'entesa entre la gent que era a dalt de tot, per dir-ho així, de les tres persones que eren a dalt de tot. I ara tenim el tercer congrés, i ara el que iria bé és que va bé que algú digui que ja es caurà algunes conclusions i que les anirem penjant i que avui ja les tindrem, perquè com a mínim tindrem alguna cosa escrita. Potser hi haurà molt i molt de material escrit, perquè el problema més gros en aquestes coses és tenir un excés de material escrit, divagar en excés, com potser estic fent jo ara, i que hi hagi poca conclusió i poca indicació. Jo crec que és bo saber quin camí has de córrer i quines coses s'han de fer. És molt bo saber-ho. No sé si se n'han de dir directrius, si se n'han de dir indicacions, si se n'han de dir objectius, com se n'han de dir, però que hi ha d'haver un bon resum, unes bones conclusions, i que han de ser publicades. I que és millor que no siguin online, que a vegades ja és bo tenir, encara que sigui un tros de paper petit, com si fos un full parroquial, que com a mínim hi hagi l'Evangeli del dia. Res més que això. Llavors, una de les coses que ens hem de preguntar, diguem que fem el congrés de cuina, no és un congrés de gastronomia, perquè normalment els que hem sigut aquí tots hem pensat, i molts dels que veig aquí pensem en gastronomia i no pensem en cuina. Cuina, gastronomia, alimentació i nutrició són paraules que sovint es fan servir de sinònims i no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Alimentació és una cosa, és una cosa vital que l'hem de fer tots els éssers vius per sobreviure i tirar endavant. La nutrició, diguem-ne, que és que hi hagi un equilibri de l'alimentació i que ho fem bé, i que té més a veure amb la medicina que no pas en la cuina. Cuinem per alimentar-nos, perquè és cuinem per transformar els aliments que ens hem de menjar o per fer-los consumibles i per fer-los més agradables. I si ho fem molt i molt bé i que ens agrada fer el que fem i que hi ha hagi d'haver una manera i trobem un gaudi, perquè hi busquem el gaudi, en solem dir gastronomia. Són uns resums una mica així, però més o menys hi estem tots d'acord, perquè si comencem a mirar prim no ens posarem d'acord tampoc, perquè hi ha moltes definicions de gastronomia. I en quin moment apareix, per exemple, aquesta paraula gastronomia, que moltes vegades s'associa o en origen en cuina i en alimentació. Per tant, deixem-ho aquí, que més o menys ja fins aquí ens hi entenem. Aleshores, què és la cuina? Però la cuina ja sabem el que és, no? Sabem el que és perquè és la manera que fa un individu, una col·lectivitat, un país, una nació, que és un estil de transformació dels aliments a partir de les matèries primeres que tenim a l'entorn i de les cultures adquirides. Molt bé. Ara hauríem de dir, i tot això és molt fàcil perquè queda molt genèric, i això serveix aquí i, tal com deia aquell, i a la Xina. Però i què és la cuina catalana? Ara, de fet, perquè no sé si en aquests discursos que estem fent, jo no sé si tenim què és la cuina catalana. Sabem què és la cuina catalana? Aquí hi ha molta gent que sap què és la cuina catalana, o com a mínim té una visió de la cuina catalana. La tenim codificada, la cuina catalana? perquè si parlem de cuina catalana vol dir que tenim una cuina codificada. Sabem que tenim la llengua catalana perquè la tenim codificada, diguem-la que la tenim normalitzada, però la cuina catalana la tenim normalitzada, la podem aïllar de la resta del món? La podem aïllar de la resta de cultures del món? Per què la cuina catalana és com és ara? Per la gent o perquè hem tingut un entorn superfavorable de mar, muntanya, pla, un clima fantàstic i perquè tenim la sort de viure al mig de la terra, no? El Mediterrànium, i això és fantàstic. Espera que tenim un moment. Una altra filosofada i paro. Que la tenia apuntada. I l'última cosa que volia dir, quan dic què és la cuina catalana és la projecció internacional que parlava abans amb Màrius és de la cuina catalana o de la cuina que es fa a, de la cuina que es fa a Catalunya? Bé, tota la cuina que es fa a Catalunya és catalana? I C, tota la cuina que es fa a Catalunya porta accent català? És preguntar què és la cuina catalana. Us hi atreviu?
Bueno, no sé qui comença o com fem el...
Yolanda.
Bé, jo quan parlo de cuina catalana parlo d'una identitat de territori sempre, sempre doncs, fent ús d'ingredients que són típicament catalans, amb tècniques que podem haver après arreu del món, però sempre sent molt, molt fidel, jo soc molt de paisatge i defenso el paisatge i crec que ens hem de... La cuina catalana és aquesta opció que dius, que és la de que el paisatge ens ha fet cuinar el que cuinem i ens ha fet com a persones i ens ha fet a mi almenys m'ha creat com a cuinera. Igual que hagués pogut crear un pintor, un cantant, o no sé, però el paisatge ens identifica i ens defineix, cadascú amb la seva habilitat, no? Però en aquest cas que parlem de cuina, doncs que jo crec que si hagués crescut en una altra part del món, doncs avui doncs no estaria cuinant així. Inclús, més et diré, si no hagués estat a Palau-sator, al Baix Empordà, filla d'un pagès, i una cuinera que no sabien què fem tant de producte que tenien i que la meva mare li feia vergonya d'anar al mercat a vendre i per tant va muntar un restaurant, doncs si no tingués aquest origen segurament avui doncs no seria qui sóc o el camí que hem pres, no? Vull dir que el territori, el paisatge ens modela, nosaltres formem part d'aquesta natura i ens pensem que la natura l'admirem així i és una natura que ens està transformant a nosaltres també i hem de conviure.
Sí, jo estic bastant d'acord amb aquest concepte de que el paisatge és molt important amb la cuina, però no és casualitat que el primer llibre en llengua catalana sigui de cuina. Abans de venir aquí vaig revisar una mica el Sensoví i mirant algunes de les receptes que hi havia em vaig sorprendre que molts dels ingredients i algunes dintre del receptari es podien veure reflexades receptes que avui en dia es troben als restaurants, més enllà de que algunes òbviament el pas històric doncs, les ha deixat a l'oblit, no? Quan deia en Salvador que la cuina feia la reflexió entre la cuina en allò que és d'aquí o si aquella influència culinària pot venir de l'exterior o què representa que és la cuina catalana, òbviament el Sensoví i l'origen de la cuina ve dintre del que som, és a dir, del que és el país, de les circumstàncies, com ell bé ha comentat, del terreny, del territori, del mar, de la muntanya, del producte, i òbviament tot això es veu reflexat en el final, en la manifestació, però crec que avui en dia en un món globalitzat hem d'entendre que la cuina s'ha agafat una dimensió molt transversal i que per tant ens han entrat ingredients, han entrat propostes i tècniques culinàries que estan modificant en certa manera part de l'origen de la pròpia cuina, no? Però si llegint el Sensoví jo veia que per exemple moltes de les receptes portaven per exemple llet d'ametlles o gingebre, inclús sucre, que 400 anys abans del Sensoví no hi eren, perquè moltes doncs, venien del mercat de les espècies, de la Xina, d'altres llocs, hem d'entendre que la cuina al final és una cosa no inamovible, o sigui, és una cosa igual que la llengua, viva. Que si bé la llengua es pot estabilitzar a través de les reals acadèmies, la cuina és una cosa quelcom més dinàmic, crec jo, i per tant més movible i més, que es modifica a una certa velocitat, diguem-ho així, més ràpidament. No? A partir d'aquí, cadascú farà la conclusió de lo que és la cuina i lo que no, però jo crec que amb una mirada de terreny no s'ha de, com ella havia dit, deixar de mirar el passat, accionalitzar el present i mirar cap al futur, cap allò que ens portarà. No? Avui en dia es parla dels problemes a nivell d'alimentació, a nivell de producció, problemes d'una població creixent a nivell mundial que ens afectarà directament i modificarà els estils culinaris que tenim avui a Catalunya i arreu del món. I crec que entendre la cuina com una cosa inamovible i no viva ens pot fer distorsionar el fet de que probablement tot té un procés de canvi, com succeeix a la vida. Bàsicament és això.
Ara, deixa fer, pel que has dit ara, només una, bueno, abans que no parlin Kevin, ja que has dit tot això, quina creus que hauria de ser la conclusió d'aquest congrés? Així s'anticipa-la.
La conclusió, la conclusió que jo veig que hauria
de ser... No, ja ho sé, no, perdona, però quan dic la conclusió, cap on creus que hauria d'anar aquest congrés?
Que fer una anàlisi i una reflexió d'allò que som i d'allò que hem fet a través de la cuina i analitzar cap a on anem. Cap a on anem amb els projectes de nous cuiners que estan aportant idees noves i intentar entendre què és el que acabarem traient de tot plegat. No? O sigui, jo no sóc partidari de veure la cuina com una cosa estancada, nostàlgica i anclada amb el concepte antic de cuina, com a concepte català, etc. Sinó que crec que la cuina catalana, com s'ha mostrat, és totalment dinàmica i que molts dels conceptes... Al final, un llibre és una fotografia d'un moment a través del receptari que hi ha en aquell moment. Però estic convençut que la cuina catalana modificarà a través de les necessitats i de les circumstàncies que afectaran els canvis que vindran en un futur.
Kevin, tu què opines de totes les preguntes que hem fet al començament?
Bueno, jo el soc francès, no? Llavors la cuina catalana l'he descobert, no l'he descobert a dintre. No? Dins la part de França, on tenim, no hi ha tanta cultura...
No se sent, Kevin, el teu... A veure, si està engegat...
Mira... Sí?
Ara, perfecte.
Sí. Vale. Doncs, res, que vinc d'una part de França, on no hi ha tanta cultura de la cuina.
Quina
com
part
aquí.
És?
De Lila.
Lila.
L'extrem nord, sí, allà tocant Bèlgica.
Sí, sí, sí. Sí.
Quan vaig venir aquí, m'he quedat bastant parat amb l'importància, no?, que li donen als productes aquí a Catalunya. Una cosa que no es fa tant a casa meu. Llavors, la nostra cuina també està basada en això. I també la riquesa de Catalunya, no? El que deies abans, de les muntanyes, del mar, de la terra. Aquí tenim molta sort de tenir tot això perquè ens ho permet doncs, treballar tot aquest tipus de productes i de fer molts tipus de cuina, no? A la vegada. Potser les piles. Sí. Doncs per mi és això, la cuina catalana és això, és la riquesa dels seus productes i la seva història, no?
Que té molta història la cuina catalana.
Canviem aquest.
Ara sí? Sí?
Vale.
Cap on anava? Això mateix, no?
Parlaves dels productes de què hi havia...
Sí, sí, sí. A casa és una cosa que també posem molt en valor, no? Hem fet un hort propi, treballem amb els nostres propis animals. Anem per això, per aquest moviment, no? Dels productes de la terra i de la zona. I per mi és això la cuina catalana.
Tu l'hort, per què l'has fet? L'has fet perquè tenies ganes de fer l'hort? o l'has fet perquè no tenies, no et subministraven bé els productes, per exemple, i perquè et volies garantir uns determinats productes?
Sí, exactament. Bueno, volíem treballar amb els productes nostres, els productes de casa nostra, i bueno, certificant doncs, la qualitat dels productes. Abans estàvem parlant amb la Yolanda, no? L'ideal seria un dia arribar a tenir, doncs, de no necessitar proveïdors, no? De
fer servir ben bé... Ser autosuficient.
Exactament. De fer servir ben bé els productes d'aquí, d'aquí.
D'aquí?
D'aquí, d'aquí, d'aquí Catalunya i de la terra.
Bueno, de fet, a França, diu, bàsicament, abans ho era, com a mínim fa uns anys era l'únic país del món que tenia sobirania hidràulica, sobirania energètica i sobirania alimentària. Que era, quasi era netament exportador absolutament de tot, que això és un avantatge molt gros. Bàsicament es tractaria de ser, això. No? Però, ara, una pregunta que us faré a tots, perquè com que tots sou pro quilòmetre zero i pro aquestes coses, però també hi ha una altra història que ens fa a tots molta il·lusió ser netament exportadors i ens fa molta il·lusió tenir productes molt, molt bons, molt interessants i que els mengin a tot el món. Però no trobeu que de la mateixa manera que ens fa a tots gràcia que es mengin els nostres productes a l'altre costat del món, als altres costats del món no els hi fa il·lusió a nosaltres que mengem els nostres productes? Ho dic pel que has dit tu ara. Està bé la sobirania alimentària, però et tancaries o acceptaries que vinguessin coses d'altres llocs?
No, nosaltres, per exemple, per part nostra, ho acceptem, ho acceptem que vingui coses de fora. No, l'altre dia estàvem mirant i estem amb, de tot el, bueno, tenim dos tipus de menús diferents, no? I estem amb un més de 70% de productes nostres propis. Aquest 30% que queda són coses que venen de fora i benvinguts són, no? Sense això seria molt complicat d'innovar i fer coses diferents, no? I de complementar, no? Els plats. Els plats de tota la vida d'aquí i renovar, no, aquests plats, doncs gràcies a això, a aquests productes de fora, doncs ho podem fer.
Tu, Yolanda, ets autosuficient?
M'agradaria, sí, el meu camí, el que me fixaria, m'agradaria que cada, o sigui, que arribar a l'inici, a l'origen, tocar l'origen d'on que vaig viure jo a casa, no? Diguéssim, la meva, precisament la meva marxa de Girona cap a l'Empordà, cap al meu hàbitat natural, era per poder ser més autosuficient, diguéssim, i poder tenir més els meus, doncs tinc el meu hort i tinc la gràcia, doncs, bueno, la sort que tinc la família encara, doncs, que s'hi dedica i em poden abastir molt, però no sóc completament autosuficient. El que sí que, clar, també jo sóc generadora de producte, vull dir, jo tinc la meva marca de productes, de begudes, de tot el que sigui, doncs, amb el tema de ingredients silvestres, i que m'agrada que la gent s'emporti i que els utilitzin a altres llocs també, no? Vull dir que hi ha d'haver-hi com un intercanvi d'ingredients, de cultures i això, però jo en aquest cas escullo on vull que tinguin el meu producte, amb aquest satisfacció. I el mateix l'altre dia estàvem discutint, per exemple, amb els vins, no? Que tots, evidentment, no ens hem oblidat que restaurants, que cellers són negocis, però que hem de tenir, doncs, clar, com guanyar-nos la vida, però amb algunes coses i hem de posar-hi tot aquell que, o sigui, el cap ha d'estar amb el negoci, però sempre hem de tenir una part que sigui un producte de cor, vale? Que sigui algo que sigui del teu cor, que és algo que amb el que hi poses la teva identitat i que puguis i que li donis un valor i que el puguis posar on tu vols, com si fos un fill teu, saps? És a dir, jo el posaré aquí, aquí i allà. I els cellers també els convidava una miqueta a fer un producte que us donarà també nom, prestigi, valoreu-lo i poseu-li preu i escolliu el lloc on te voleu que sigui, saps? Que us el puguin cuidar. Bueno, una mica era aquesta...
Una cosa, els que sou aquí, jo no sé si ho heu vist, però si teniu ganes de tuitejar, retuitejar i fer xarxes socials, hi ha un hashtag que és una etiqueta, Congrés Cuina Girona, la primera lletra sempre majúscula, i també hi ha un compte de Twitter que és Congrés Cuina G. Si teniu ganes de fer alguna cosa ja ho podeu etiquetar i serà més fàcil localitzar les coses que s'han dit. Molt bé. Ara tenim en David, tenim dos un exestudiant de l'Institut del Baix Empordà, en David Aupí i en Pol.
En Pau, sí.
Que, és clar, la seva visió venint des de darrere, que ara esteu tot just agafant arrencada. Com ho veieu? Com veieu la situació? creieu que heu trobat vosaltres la cuina catalana i cap on creieu que ha d'anar. I només us vull dir una cosa, tots dos sou de cuina o sou de sala, hi ha algú de sala?
No, de cuina.
Molt bé. Per què ho dic? Perquè fa 15 anys, només 15 anys, o una vintena d'anys, entre 15 i 20 anys, la majoria d'alumnes que es matriculava a les escoles d'hostaleria era per fer de sala, era per ser metre. Era, tot just començaven a sortir els primers sommeliers. I des de fa 10 o 12 anys hi ha hagut un canvi radical i a vegades tenen problemes per tenir alumnes de sala. Per això també a les escoles d'hostaleria es potencia tant diversos aspectes com pot ser la sommelieria, o sigui, doncs que hi hagi gent que es pugui especialitzar molt bé la sala. Quan dic sommelieria no em referia només als vins, sinó a totes aquelles coses que es poden fer a sala, des de preparar postres fins a especialitzar-te en tes, cafès, herbes, aigües i infusions i cafès, o sigui els baristes, i no només els vins, i licoreria i cigars. No sé què més hi podria posar. Totes aquestes coses hi són perquè la gent s'animi a fer sala, perquè resulta que ara tots els alumnes que hi ha aquí són de cuina. I són de cuina, vull dir, no de la cuina en general, i quan parlem de restauració, i ja que hem dit que perdrim el tema de la restauració, i ho has comentat abans, un dels grans problemes que tenim és de servei. Perquè si una cosa és falla, podem tenir molt bona cuina, però sol fallar el servei, i a més servei que no vol treballar, perquè servei que també és mal pagat. Jo no sé si ho sabeu totes aquestes coses vosaltres, us ho han explicat abans de sortir de l'escola.
Som molt joves.
Ja sabeu on us poseu? Sabeu on us poseu?
Sí, home, realment sí, i més ara que cada vegada pren més importància a la sala, ja que si hi ha un treball darrere de la cuina i l'has d'exposar, si no hi ha una bona exposició del plat i hi ha, bueno, tota la visió decorativa, no s'entén res. És a dir, un plat sense el significat ben explicat a sala, al final no s'acaba transmetent tot el que intenta transmetre la cuina en uns inicis. Cuina catalana, ja ho han anat sintetitzant tot, tradició, paratge. Evidentment, la cuina catalana té una tradició molt antiga. Bueno, també aquí hi ha escriptors molt importants, com per exemple que, bueno, té magnífics llibres que en tracta d'això. I bueno, és una experiència que es va desenvolupant amb el pas del temps, que anirà seguint la tradició, però com ha anat dient, s'ajuda a d'altres productes per anar-ho lligant i desenvolupant cap a un futur que vés a saber cap on anirà, també.
Volies dir una cosa?
Sí, volia assenyalar una cosa. El tema de la sala, jo crec que un dels problemes que hi ha hagut amb el tema de la sala és que, a diferència del que succeïa fa uns anys, en el qual el cambrer professional era una professió i s'hi dedicava, havia estudiat i sabia, i tenia una cosa que per mi era vital, que és el protagonisme a la sala. És a dir, no es tracta d'explicar els plats, es tracta de executar i finalitzar plats davant del client. Això està en perill d'extinció. Vull dir, aquest protagonisme que tenia el cambrer a sala, que t'assessorava, que era psicòleg i que a sobre te netejava un llenguado a perfecció, te'l servia, te'l posava, això avui en dia es troba en molt pocs restaurants. I això fa, en part, aquest protagonisme que ve ja dels plats acabats que venen des del cuiner, de la figura del cuiner, i allò, que la sala estigui perdent molt de protagonisme. Això que venia d'escola francesa, probablement, doncs està també en perill d'extensió. I crec que un dels problemes de la sala és que no és una qüestió d'explicar només el plat, sinó també de donar-li la rellevància que té la figura del cambrer o del metre, en aquest cas. No?
Però de fet, una cosa, en Xavier Aguado, perquè és que ara, si me'n descuido, em serà greu. No només és cuiner, no només té un restaurant, que està molt bé, sinó que també, i en parlarem un moment més tard, perquè encara has de parlar tu, parlarem de dieta, alimentació i aquestes coses, perquè ell té un llibre molt interessant precisament sobre alimentació saludable. Però en parlarem després, perquè primer toca tu, perquè si no al final
sí, al final, bueno,
hauré parlat més que vosaltres i tot.
Cap problema. M'agrada molt que hagis tret aquest últim tema, perquè justament ara quan estava intervencions. Doncs, i, bueno, veig que...
Se sent bé, no? Sol ser.
Sí? És que, sí? Va bé, no? Ara, poder. Vale.
L'Àngel diu que se senten perfectament bé.
D'acord. Doncs, jo, és veritat que hi ha aquesta dicotomia, no, podríem dir, de la cuina i la sala, i que ara sembla ser que, doncs, la cuina està en un moment d'auge, que portem uns anys bastant dolços, que generen molt d'interès i que podria haver caigut una mica el tema de la sala, i realment a mi em costa entendre una mica el per què, no? I trobar-hi una explicació, perquè jo personalment sóc estudiant de cuina i he mostrat interès per la cuina i tal, però de la mateixa manera podria ser estudiant de sala i tinc un interès per la sala i entenc que no hi ha una cosa sense l'altra, que són dues cares de la mateixa moneda. Llavors crec que seria un tema realment a abordar, perquè al final ha quedat com la sala o el ser cambrer, no? Com una professió, doncs, molt menys interessant, no? Quan dintre d'aquest món, és com s'ha comentat, és un món molt més entès, molt més extens del que podria semblar en un primer moment. I crec que s'hauria de fer un esforç en transmetre també aquest missatge. Llavors, en relació també al primer el que parlàvem de què és la cuina catalana, jo crec que hi ha moltes cuines catalanes, no? Perquè Catalunya en si mateixa, doncs, hi ha els diferents territoris, no? I diferents cultures culinàries, no? I al final suposo que cada casa o cada masia ja acaba tenint la seva pròpia cuina catalana, que cadascú es feia antigament poder els seus embotits, no? Les seves elaboracions. I al final crec que el que podria definir, sense mullar-me gaire, no? La cuina catalana, doncs, és una posada en comú, no? Doncs, de punts en comú de tot el país, no? Perquè és que realment, si te'n vas a diferents zones, doncs, cada zona té les seves peculiaritats. I a més, per dir-ho resumidament, jo diria que la cuina catalana hauria de ser un reflex del país, com podria ser qualsevol altre món professional. Al final és un reflex.
Vosaltres creieu que us han ensenyat cuina catalana a Palafrugell i a Figueres?
Sí. Per la meva sort he tingut grans professors i tot aquest sistema s'ha tocat des de la cuina tradicional catalana, l'espanyola i internacional, ho hem tocat tot i sí, ho hem aparcat.
I vosaltres tres creieu que quan la gent marxa de casa vostra, no dic la gent de per aquí, sinó la gent de molt més enllà, dels que venen amb avió i estan 8 hores volant, vosaltres creieu que quan marxen de casa vostra marxen conscients que han menjat cuina catalana?
Sí.
Jo crec que cuina catalana, o sigui, més que marxen conscients de que han connectat amb un lloc a través d'aquesta cuina, saps? Vull dir que se'n recordaran de que la cuina d'aquest lloc, saps? Doncs, o sigui, fa popular. És com, dius, parles d'un territori, dius que jo per exemple que estic a la zona de Pals, doncs dius, és que en tan poc territori hi ha tants llocs on te menjar bé, que tornaré, o sigui, te'n recordes, no?, dels llocs on has menjat bé, t'han cuidat bé, no?, i tot això és la que... Però sí que és veritat que potser la terminologia cuina catalana com a marca no se l'emporten tant, no? Potser sí que caldria, no?, en aquest cas, doncs, fer marca de cuina catalana a través nostre, no?, com a incorporar-ho ja com una paraula, com igual que el paisatge a la cassola de pla, o sigui, s'ha dit tantes vegades, repeteix cada dia, doncs el mateix hauria passat, cuina catalana hauria d'estar més present.
Sí, perquè molta gent ha substituït cuina catalana per cuina mediterrània, que és molt i molt més fàcil. No?
Ja.
I ara, com que ha trucat la Lola, vols que digui alguna cosa? Més o menys el discurs de la Lola és de molta radicalitat, ho dic perquè si no me'n descuidaré i em sap greu, la Lola és molt radical, és defensora de slow food, defensora del quilòmetre zero, més radical, perquè quan parles de quilòmetre zero pot ser fer una circunferència 100 quilòmetres, ella ni això, ella ni això, si pot ser quilòmetre, si pot ser
menys
1, o sigui, si pot ser metro 10, serà metro 10, no serà mai de la vida ni un quilòmetre, per tant és de quilòmetre zero. Ella a més defensa la filosofia de slow food, de productes locals, de productes nets, és a dir, lliures de transgènics, i sempre de productes de proximitat i amb la mínima, i el que es diu ara, mínima intervenció. No hi ha ningú del món del vi, no hi ha productors, i podria haver-hi algun productor, perquè en el món de la, en el món precisament de la producció agropecuària també es parla de la mínima intervenció. El cas més paradigmàtic és parlar del món del vi, del que en diuen vins naturals, fermentació espontània, mínima intervenció, i a tot això, però també hi és amb determinades matèries primeres, i per això també es parla, i això la Yolanda ho coneix molt bé, de la cultura del, ara en diuen cuina, rau. Res, allò, no fer, quasi, gairebé no fer res, és a dir, una cuina en cru, no, sense gaire manipulació, el que passa que tot el que manipulem i portem a taula és cuina, amanida tot en cru, i ara hi entraríem a una altra història molt més complexa del crudiveganisme, del vegetarianisme, que això és tot un altre món que tu t'hi has de trobar, perquè molta gent que ve a casa teu precisament...
Sí. Clar, molta gent que ve a casa s'ho pensa que som vegetarians, jo dic, no, la natura és fauna i flora, vull dir, i per tant a casa hi ha fauna i flora, no? Vull dir, és animal, vull dir, amb el seu context, que el context que té, doncs, són uns ingredients silvestres i un paisatge, una identitat que jo m'agrada portar carregada quan vaig a altres països a fer, doncs, qualsevol altra història, doncs sempre el primer que faig és dir, doncs, d'on te vinc i el per què, no? I és molt més fàcil com ara, doncs, això, quan estàs en un lloc, en el teu hàbitat, poder-ho expressar, això.
Hi ha un tema, ja que parlava de productors, de fet, clar, un dels temes que hem dit al començament precisament és producció, no? Vull dir, producció local i tenir aquest entorn favorable. Va semblar que hi havia Miquel Martí per aquí, que és el director del Museu de la Pesca, bueno, com a mínim l'he saludat, ja sé, que jo també me n'hauria anat, Miquel. I, bé, tenim una producció pesquera que és insuficient, perquè de fet de la producció pesquera que tenim només garantim, em sembla que és, no arriba al 20% del consum. La resta tot és importació. El que es diu, el 80% del peix que es consumeix a Catalunya surt de Mercabarna. Bé, a nivell de producte fresc sol passar més o menys el mateix, excepte a partir de la primavera fins al setembre, que després hi ha uns excedents extraordinaris. I la producció ramadera, bueno, són fluctuacions molt estranyes, que intervé molt bé el mercat, i com que hi ha en Joan Tibau, li podríem fer explicar amb en Joan Tibau, però ara no toca. I, molt bé, a nivell de... amb els productors, de la mateixa manera que tu t'has fet un hort i tots teniu aquestes ganes, teniu relació directa amb els productors. I una altra cosa, i també, jo us ho faig també a vosaltres, perquè podreu intervenir i tallar-vos si voleu. Vosaltres us han portat a conèixer productors? Coneixeu els productors? Coneixeu els productes d'aquí? Coneixeu les varietats pròpies d'aquí? Coneixeu quin és, fins i tot, els talls que toquen aquí? Perquè en cada cuina hi ha un tall diferent de carn, per exemple. Es pot tallar d'una manera o d'una altra. Ho coneixeu tot això? I ara farem una cosa, com que vosaltres ja us ho sabeu, que comenceu vosaltres dos, primer tu, Pau.
Doncs sí, de fet, la formació professional, una de les coses en què es basa és en conèixer una mica el que és el producte local i en com coneixem aquí el tema de la carn i el peix. Llavors podria dir que sí que ens ensenya aquesta base. Sí que és veritat que, també anem a veure productors, cellers de... en el nostre cas de l'Empordà, que hi ha molts bons cellers, i sense dubte jo puc dir que sí que aquest àmbit s'abarca, tot i que sí que és veritat que crec que faria falta més pedagogia, ja no en el centre, sinó en general, no? En els més joves i en els més petits, no? Ara, en aquest moment en què poder moltes coses arriben fetes a casa, no? O, doncs, intentar fer més protagonista el producte de quilòmetre zero, i però ja de cares a una pedagogia, perdó, dintre la societat, més en general.
David.
Bueno, en el meu cas hem rebut una formació bastant baixa per lo que és de quilòmetre zero. Jo, en el meu cas, tinc la sort de que per gust, fora de l'escola, he anat molt a cellers, he anat molt a formatgeries, que sigui el Masal, que sigui el Mas Mercè, per conèixer també productes de quilòmetre zero. Però el que és el nivell de conèixer que si xarcuters i tot això, a l'escola ens ho han proporcionat molt per sobre. Això és una cosa que s'hauria d'anar intentant fomentar entre escoles, empreses i restauradors, no? Sí que hi ha un sacrifici darrere de que a l'empresari costa també perdre temps per formar alumnes, però sí que a la llarga poden ser futurs clients que portaran un restaurant i que a la llarga acabaran consumint els seus productes o fer uns clients potencials en un futur.
Sí, totalment d'acord. Jo crec que tots els cuiners que toquen un peix, jo en aquest cas, per exemple, sóc aficionada a la pesca, però haver d'anar, o sigui que tots els cuiners haurien d'haver pujat un barco i anar a pescar un peix i veure la diferència que hi ha entre netejar un peix directament a la barca i portar-lo al restaurant o pues que vinguin les gambes carregades de gel o no, saps? O sigui, això només ho pots veure quan estàs in situ, o que entrin en un obrador i que s'estiguin una setmana pues, fent embotits i que en tot cas, pues, no sé, jo pues, he matat xais, he matat conills, he matat pollastres i saps exactament quina és la qualitat per l'origen, no? I des de les escoles i això, sembla que hi hagi com una mica, no, de barrera, i això estaria bé, no, que tothom toqués aquest origen, no, que sapigués, és la millor manera per saber la qualitat i per poder discutir qualitat al teu proveïdor o al teu productor, saps? Està amb ell.
Hi ha gent dels gremis aquí que ja s'ho han apuntat.
Oh.
Sí. Bueno, nosaltres tenim...
Vas voltes diferents llocs, m'imagino.
Perdó?
Els vas visites diferents llocs.
Sí, anem a visitar diversos llocs, sí. Tot el tema del peix, doncs treballem amb peixeter, que ens ho aporten directament, vull dir que no treballem amb proveïdors industrial, no, per dir-ho d'una manera. Llavors sí, tenim molt de contacte, molt de contacte amb els nostres proveïdors. El tema de producte, no? De verdura, de fruita, i etc. Això treballem doncs, la majoria amb productes nostres, i quan no en tenim prou, doncs, treballem amb la gent del poble. El que ens agrada fer és doncs, tots els avis, per dir-ho d'una manera, que tenen hort al poble, doncs, ens ho venen a veure i ens ho diuen, no? Tu d'aquí un mes tindré això. Doncs ens ho pensem, provem i llavors doncs, tirem endavant. És la nostra manera d'estar en contacte amb...
Fent així hi guanya tothom. Hi guanyes tu i guanyen ells.
Tothom, sí. I tant.
Sí, ha d'haver-hi un compromís que ha d'anar per dues bandes. No? Vull dir que jo per exemple, també li he donat, doncs, no tenia prou hort jo per fer les carbasses aquestes que m'agraden, i li he donat amb aquest que ajuda l'Albert Sanz, bueno, un pagès, doncs, i li he dit, doncs escolta'm, me fas aquest camp tot ple de carbasses i me les quedo totes jo. Vull dir que, clar, després dius, hosti, jo te compraré tot aquest producte, no? I a més, doncs, és una relació, doncs, que tens una persona que no, jo no li estic pagant un sou a ell, però sí que li tinc el compromís, saps, de que li compraré tota la producció que surti.
És un compromís complicat, vull dir, és difícil, ja. De la producció. Nosaltres col·laborem amb l'Hort de Can Sala, que és, bueno, és de la banda de Biospirit, de producte ecològic, sí. I bueno, fa uns anys van encetar una producció amb unes quantes hectàrees de producció ecològica per abastir una de les botigues que tenen aquí a Girona, i tinc una molta amistat, perquè abans de que agafessin el pagès ja era amic meu, i aleshores doncs, col·laborem amb molts dels productes que toquem en el restaurant doncs amb aquest pagès. No? De fet, amb ell ara volem iniciar una recerca de plantes silvestres i recuperar el receptari, per la qual revisar una mica la feina de la Yolanda i de la Lola Puig em vindrà força bé. I la veritat és que bueno, és molt important, però quan has fet la pregunta, Salvador, a en David, sobre si hi ha una formació, un coneixement o es toca a l'escola d'hostaleria. Jo crec que a les escoles no es toca aquest tema. Crec que és una cosa que ve de la vocació de la persona, del tarannà, del lligam amb la terra i amb l'entorn, i després de la recerca que es fa posteriori una vegada surts de l'escola, no? De les teves inquietuds culinàries que et porten doncs a fer aquesta recerca individual i pròpia que et portarà allà o que acabaràs fent, diguem-ho així.
Em diuen que hem d'acabar, però només volia dir dues coses que són per afegir aquí. La primera és que hi ha sectors que s'han espavilat molt, l'oli i el vi, per exemple, s'han espavilat molt i tenen sempre portes obertes perquè la gent els visiti, i això també em sembla que ha provocat un canvi de tendència. Vull dir, el canvi de tendència és que fins fa 5 anys la majoria de les cartes de les cartes catalanes i de les comarques gironines, la representació dels vins de la D.O., de la D.O. Empordà i produïts aquí, era la presència era minoritària, i ara doncs més de la meitat ja són vins de l'entorn, cosa que és el més normal del món, que és el que passa a tot arreu. Ningú s'ha de tancar els vins de fora, i sobretot si els pot pagar, però aquí hi ha vins que estan molt bé i que pel dia a dia funcionen. El sector aquest, i també, a més s'han organitzat a nivell de turisme. El sector de la pesca ho està fent, el sector de l'oli ho està fent, el sector del vi ho està fent, i potser hi ha l'altre sector que ho està fent. El que volia dir per acabar era que de totes aquestes coses que s'han apuntat aquí, perquè se n'han apuntat moltes a les taules sectorials i els grups de treball, que es podrà parlar d'una manera molt més concreta. Però encara més, tenim tot un any per treballar-ho i per concretar-ho molt i molt bé, perquè és que si no ara aquí ens començaríem a engrescar, iria molt bé. Però em sembla que la Iolanda vol dir una petita cosa.
Només un petit detall. Soc l'única dona que estic aquí, que hauria d'estar també amb la Lola, no? Però vull dir que des de la meva posició de femenina, que la cuina catalana té un arrel de la dona de casa, de la mestressa de casa o de la masovera que feia doncs tots aquells àpats, no? I que cuidava, doncs aquesta figura femenina, doncs de quina manera reflexionem tots plegats, de quina manera la podem doncs representar, doncs que formi part de tot això, no? Que estigui molt present.
I no només això, vull afegir una cosa que crec que és molt i molt important. O sigui, tenim un país molt estrambòtic i uns mitjans de comunicació públics encara més estranys. Dissabte, a les 9 del matí, jo havia de ser a Catalunya Ràdio a parlar de la cuina catalana, si estava de moda o no estava de moda. Però com que el programa del matí no és un programa dedicat a la cuina, perquè no hi ha cap programa dedicat a la cuina, sinó que l'únic programa que hi ha públic és un programa de destrucció de la cuina, que és allò que surt allà, que crec que és molt negatiu, no hi ha cap programa dedicat a la cuina, doncs em van trucar i em truca en Pep Noguer i diu: no podem fer el programa perquè l'actualitat política ha passat a davant. I això ho trobo una mica lamentable, perquè si la cuina fos seriosa, que també és una manera de fer política i una manera de fer país, tindria una hora en exclusiva que no hauria de saltar per res. Però sap que hi ha una desgràcia més grossa, perquè hi ha dies que la cuina salta perquè juga el Barça a les 12 del migdia. I això també és una mica lamentable. I els mitjans de comunicació públics catalans també estaria bé que dediquessin un programa a la cuina, a la gastronomia, a l'alimentació, d'una manera seriosa, i això ho dic des d'aquí, aquesta hauria de ser una de les aquelles directrius i conclusions que surten des de baix cap a dalt, per dir, escolteu, falta que els mitjans de comunicació públics s'hi dediquen seriosament a la cuina. Era això. Moltes gràcies. Adéu-siau.